La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, gairebé 8 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la caravana aquest nou dimecres de ràdio i ho fem anant fins a l'Aquitània Teatre per parlar de la comèdia La Salsa, Núria.
Sí, per parlar-ne hem convidat a un dels seus grans protagonistes, l'actor Francesc Ferrer, que juntament amb les actrius Agnès Busquets, Alba Florejax i Xavier Serrano, protagonitzen aquesta comèdia teatral. Aquesta és una comèdia, per cert, que s'està representant des del 19 de novembre a l'Aquitània Teatre de Barcelona, que és obra de l'actor Oriol Vila, i que ens explica la història de dues ancianes que descobreixen per error l'elixir de la joventut i comencen a fer tot el que no van fer quan eren joves. Així doncs, segons el seu autor, l'argument de l'obra ens planteja temes universals on bona part del públic es veurà retratat, com ara són, la relació entre mares i fills i la situació sobrevinguda en aquesta relació quan aquestes mares es fan velles i perden autonomia i facultats. Totes aquestes situacions, plantejades sempre des de la comèdia, ens convidaran a pensar en les dificultats de les relacions familiars. És per això que, per conèixer tots els detalls d'aquesta nova comèdia teatral, però també per descobrir els reptes que ha suposat pel nostre convidat d'avui formar-ne part, avui puja a la caravana l'actor Francesc Ferrer.
Francesc, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Ja no existeix, la Conxita Vilardell és morta, la Vilardell.
Què fa?
Li he fet un descompte.
Ets que és massa bo. Tu saps quin és el resultat de bo més bo?
Tens tota la raó, mare.
Sales que vola, mangi com vola.
És igual, per això portes bolquí.
Amb un parell de velletes en una trista residència, un parell de fills bastant penques, una mica de desesperació, un elixir miraculós i un pessic d'embolic, fem...
Què fa?
La Salsa, el condiment ideal d'una bona comèdia. Compra les teves entrades a aquitaniateatre.com.
La Salsa, que s'està representant ja des de fa un mes a l'Aquitània Teatre. Francesc, com està anant això?
Pues la veritat és que està anant molt bé, estem contents. Ja això, vam començar el 19 de novembre i la veritat és que passarem tots els Nadals, així que mira, ja aprofitant que estem aquí, animem a la gent que vingui a passar els Nadals amb nosaltres, que els fem tots, eh? Fem Cap d'Any, fem Nadal, Sant Esteve, ho fem tot, eh? Estem allà...
Escolta, mi, que la gent regali cultura també pel Nadal.
Per favor, sí, sí. A més, és una obra que realment s'ho passarà molt bé, és una obra molt divertida, ara en parlarem, sí. I val la pena, doncs, anar amb família. També és una obra molt familiar i això, que poden anar totes les generacions, no? Des dels avis als nens, diguéssim.
Precisament, Francesc, ara ens endinsarem de ple en l'argument d'aquesta obra, però abans hem de parar-nos un moment per parlar del nom. Francesc, la vida hauria de ser com una bona cançó de salsa?
Home, doncs es tenia molt bé, sí, sí. La salsa, no? Tenir com els ingredients precisos de cadascú. Això la vida ho col·locaria del que ell volgués, però sí que tenir els ingredients per fer una bona salsa seria fantàstic per anar per aquesta vida, sí, sí.
Precisament aquest és el missatge seriós d'una comèdia com La Salsa?
Totalment, sí, sí. És que, de fet, la com a tota bona comèdia, jo crec, realment, del que parlem i l'argument, en aquest cas l'Oriol Vila, que és l'autor, diguéssim, tracta d'un tema molt seriós i és un gran drama. El que passa que, com deia Woody Allen, no? Tragèdia més temps, doncs ja fa la comèdia, no? Però sí que és veritat, doncs, que la situació realment de l'obra és això, són dos senyores grans que viuen en una residència i els fills, bueno, hi ha un dels fills que sí que la va veure més, però l'altre, el que interpreto jo, és un Bali Gabalaga, un tio que va al seu rotllo.
Ets un penques, eh?
Un penques, el tio... I això també és la imatge que dona, que després veiem a l'obra, que no és tan així, no? Que és la gràcia de l'obra, que veiem que cadascú té una cara i després quan les mares són joves tenen l'altra. Però sí, diguéssim que amb el que em deies això, no? Veus realment doncs... que és un drama perquè, doncs, això, les dones no volen viure, volen ja acabar amb la seva vida, i a través d'aquest element fantàstic que l'Uri escriu, que és que es prenen l'elixir de l'eterna joventut, rejuveneixen 50 anys, i clar, es troben de cop amb els seus fills, que els fills no sabem que són les nostres mares, i elles sí. Aquest és el joc teatral que fa que sigui explosiu, no? Perquè, clar, els fills se les volen lligar, clar, les mares diuen què està passant, no? I llavors aquí ve la gran trama i la gràcia de l'obra. Però sí que parteix d'una cosa dramàtica, que és sobre tot la relació entre mares i fills, no?
La Núria ens ho explicava al principi, que La Salsa és una obra escrita per Oriol Vila, codirigida per ell i també per Raquel Salvador.
Exacte.
Quan vas llegir el text, quan te'l van passar per fer aquesta obra, què en vas pensar al principi?
Doncs mira, al principi vaig dir a l'Uri, em va semblar una anada d'olla, però estava tan... O sigui, m'ho vaig passar tan bé llegint-la, no? Perquè vaig pensar, és que té aquests elements fantàstics, no? D'aquestes pel·lis dels 80, saps? De Regreso al Futuro, d'aquestes coses, i a la vegada té el punt psicològic de Woody Allen, no? Que a mi m'agrada molt, no? D'aquesta cosa també molt... fet, l'obra també és molt freudiana en aquest sentit, no? Perquè parla molt de la relació, l'enamorament entre una mare i un fill, bueno, aquestes coses tractades des de la comèdia, però em va semblar que era una cosa que teatralment podia funcionar molt i que la gent s'ho passaria bé, perquè al cap i a la fi parlem d'aquesta cosa universal que són les relacions, mares i fills, i el resum de l'obra és que si ens atrevíssim a dir realment el que pensem mm-hmm. quan tenim a davant la persona, ens estalviaríem molts problemes de què és el que passa a l'obra, no?
En definitiva, com ens expliques, és una obra que parla de relacions familiars. Clar, en tema, La salsa és una comèdia que pretén ser, entenc, el mirall de moltes famílies que precisament us venen a veure, no?
Totalment.
Sí, aquest sí. ha de ser el paper de la cultura, encara que sigui comèdia i en riem, però en riem de nosaltres mateixos.
Totalment. Jo penso que és un... Sí, sí, jo penso que la bona comèdia, com el bon drama, però ha de ser així, no? A part del teatre, que té, evidentment, la funció d'entretenir i que és molt digna i evidentment, l'espectador ve a entretenir-se, a riure, a passar-ho bé, passar una bona estona, si a més el podem fer pensar una mica i reflexionar, no?, i sortir després a sopar amb la gent que ha vingut i parlar una mica del que ha vist i revisionar-se una mica ell mateix, aleshores el pack ja és complet, no? I en aquest cas jo crec que aquesta comèdia té això, no? Que tu passes bé, però a la vegada també surts d'allà pensant, ostres, quina relació tinc amb el meu fill? Li dic tot el que penso? No li dic? Em porto bé, no? Vull dir, mira, ara que són festes de Nadal, que venen els Nadals, el Sant Esteve, que sempre... Doncs mira, jo des d'aquí dic, home, que la gent es digui tant això, no? També diem poc que ens estimem, a les persones que estimem, vull dir... Totes aquestes coses l'obra et fa reflexionar, no? De dir, perquè et dic, els personatges s'han tenen quan no es coneixen, fixa't tu, no? Quan ells saben que les mares no els coneixen, no? Però quan els coneixen, no, no? Llavors clar. Hi ha problemes.
Quan sortiu del teatre teniu aquesta mena de feedback? De, ostres, això em passa sí. a mi, o em passava a mi...
Sí,
o...
sí, 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 molta gent ens això, no? Oh, que fort, no, no, clar, i el meu fill, i clar, jo és que al meu fill no li podia dir això, perquè era... Sí, sí, la gent, clar, sobretot... Sí, sí, i sobretot si venen mares i fills, allò que a vegades, doncs encara, no? Sí, sí, es té debat i sí, sí, ens comenta la gent moltes coses quan acaba la funció, sí, sí.
Deies abans, és una obra que ens convida a reflexionar, reflexionem.
Sí, sí.
Ara encetaré un debat, que és d'aquells típics de Twitter, i que sí, podríem liar-lo bastant. Francesc, quan es deixa de ser jove?
Oh, hosti, és molt bona pregunta, mare meva, mare meva. Doncs pues mira, és una molt bona pregunta. Mira, jo em vejo la gent... perquè passa la vida, i a la nostra feina als actors passa, eh? Veus gent que té una edat molt avançada però que té un esperit superjove i gent molt jove que té un esperit molt gran i que, no? Vull dir que és una cosa molt curiosa i crec que els actors almenys sí que encara que evidentment ens fem gràcia i el nostre cos se'n ressent, però sí que aquest esperit jove o almenys de tenir ganes de coneixement i de què t'espera la vida, això no ho hem de perdre. Per tant, jo et contestaria que d'esperit s'ha de ser jove sempre. Aquesta és la meva...
Clar, llegíem en algunes entrevistes, en aquest cas a l'autor de l'obra, l'Oriol, que s'ha inspirat en totes aquelles mares que es van volcar pels seus fills i que els van fer sentir que eren especials. Per tant, aquesta obra, entenc que a part de reflexionar, que a part de posar-nos un mirall davant, és un clar homenatge.
Sí, sí, totalment. És un homenatge a les mares, en aquest cas l'Uri a la seva mare, però és un homenatge també a aquestes mares coratge una mica, que han portat la família, que han criat els fills, que treballaven, a més portaven la casa, etcètera. Una generació també doncs, que sí, que eren les dones pràcticament les que feien totes aquestes feines. I sí, sí, i l'obra no deixa de ser aquest homenatge, no, de que i també pels fills, no, aquesta relació mare-fill, que és molt especial, no, perquè totes les relacions són especials, però aquest vincle que sempre passa entre una mare i un fill, a l'obra està portat a l'extrem, no? Però sí, no? Que és pràcticament, jo ho dic en un moment a l'obra, no? Que no he trobat mai cap dona que iguali aquell amor que tu em vas donar. Això és molt fort, no?
Perquè... Li diem poc a les mares t'estimo.
Sí, sí, sí,
sí,
és veritat. No? No, totalment. I aquesta obra et fa pensar, és veritat, no? I el fill, precisament, la seva mare, no? D'alguna manera l'ha marcat tant que el tio el que té problemes és per trobar una dona que s'assembli a la mare, no? Això és molt graciós perquè no la troba el tio, no?
De seguida entrem també a explicar qui són els personatges d'aquesta comèdia. Abans, però, i t'ho deia només entrar avui a la caravana, entre assajos i actuacions, clar, és una obra en què hi són Agnès Busquets, Alba Florejacs, Xavier Serrano, Francesc Ferrer... Us hagueu partit la caixa, però
sí,
vaja.
Sí, sí, la veritat és que ens ho passem. Hem tingut molta sort perquè ens som amics tots i hem treballat junts amb altres produccions i ens coneixem de fa anys i la veritat és que és una rissa. Vull dir, hem tingut la sort de que ens ho passem molt bé, anem junts al camerino també, fem com una pinya i riem molt i som molt bons companys. La veritat és que en aquest sentit estem molt contents perquè això també crec que es traspassa l'obra, no? Com que hi ha molt bon rotllo i es genera, doncs això d'alguna manera també es visibilitza l'obra i la veritat és que riem molt.
No us ha passat, moment de l'obra us entra el riure?
Sí, ens ha passat alguna vegada, sí, eh? Sí, sí, sí que ens ha passat. Un perquè sí, sí, aquestes coses, sobretot al principi, que l'Agnès s'havia de penjar, però al final allò no anava. Ens ha passat diverses coses, alguns blancs, i mira, ho anem sempre camuflant els actors, però sí que ens ha agafat algunes risses, això. Sí, sí, sí.
Clar, si entrem en els personatges, Francesc, tu interpretes en Jordi, sí, que és en fill de la Conxita Vilardell, que interpreta l'Agnès Busquets. Com és en Jordi?
Mira, el Jordi és un tio que aparentment és un, això, és un coach terapeuta mentalista d'aquests, una mica que és de todo i no és nada, no? Que bueno, i va, el tio va fent feinetes, ara fa un coach de no sé què, ara fa una classe de ioga, ara fa, però bueno, ben bé vocació o professió no en té gaire, no? I sí que està agafat molt a la seva mare. El que passa que aquí la gran relació que té ell és que la seva mare havia sigut una gran actriu catalana, la Conxita Vilardell, com una sardana, per entendre'ns, no? una gran dama del teatre català, i ell és el fill, i llavors, d'alguna manera, ell ha viscut tota la seva infantesa aquest gran boom de la seva mare, no? I això també l'ha fet ser un nen que, bueno, que ja de petit ja, pues, la meva mare és actriu, sí, i bueno, anava als rodatges, i això l'ha fet també un nen, un cert repel·lent, un cert que al principi el nen s'ho creia molt, perquè tothom li deia, mira que és mono aquest nen, que venia tot arreu, i quan el nen s'ha fet gran, resulta que és
ja
un
no
tarugo, ja no és tan mono, és un tarugo, i no s'entera de res, i tot el que la mare li havia dit, que era tan maco, i la vida i tal, doncs la vida li fot unes hòsties que el tio no sap ni per on es patega, no? I aquesta és una mica la d'això del meu personatge, no?
Clar, ara explica't, així em sap greu preguntar-t'ho, però quant de Jordi hi ha en Francesc Ferrer?
Ostres, mira, hi ha poc de Jordi... Bueno, sempre amb els personatges que interpretes sempre hi ha coses. En aquest cas, hi ha poc d'això, hi ha poc perquè no vinc de família d'actors ni d'actrius, jo no sóc la primera persona, diguéssim, que es dedica això a la meva família, i després tampoc no tinc gaire tot aquest tema del ioga, meditació, no és una cosa que vagi molt amb mi, tampoc, i el caràcter del tio sí que potser m'hi sento més identificat amb que sí que té una certa dependència de la mare. Jo també molts anys de la meva vida, la meva mare la tinc encara una relació molt especial, i en aquest sentit sí que el puc entendre que està una mica emmarat, i amb això potser aquí sí que hi connectaria una mica en el meu cas particular, sense tenir res a veure amb el que li passa al Jordi.
No sé si és una dificultat afegida que una actriu com Agnès Marquès, que l'edat, si fa no fa, la veu tenir sí, aproximadament la
sí,
mateixa,
sí, 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 sí,
faci a la teva mare.
Sí, clar, és la gràcia, sí, sí, perquè clar, i a més l'Agnès i l'Alma en aquest sentit, que són realment els dos personatges capdals de l'obra, perquè clar, elles comencen l'obra
són grans
i van vestides amb gep a les perruques, vull dir que sembla que tinguin 90 anys, llavors tenen una doble que es desvesteixen, o sigui que teatralment és un joc complicat, i elles dos sí que realment no és fàcil, perquè fan aquesta composició de personatge de senyora gran, i després treuen i són dos ties guapes que de 40 anys i tal, no? I realment ho fan amb nota perquè és difícil el que fan realment, i ho fan molt bé. Sí, sí.
A l'altra banda hi ha una altra relació de mare-fill, que és l'Alba Florejàs, que es posa la pell de l'Àngela, que és la mare d'en Xavi, que interpreta el personatge d'en Martí. És una relació similar a la vostra?
No, és molt diferent a la del Xavi Serrano i l'Alba. En aquest sentit, el Xavi, veus, aparentment sembla que això, que és el fill perfecte, perquè la va veure sempre a la residència, li porta bombons, i la mare està encantada, i el meu fill, i clar, i llavors, com que les dues mares són amigues, veus, el teu no ve mai, en canvi el meu està aquí, sempre ve, és cirurgia plàstica, el personatge del Serrano, i llavors és un tio molt educat, amb traje i tal, no sé què, no? I té aquesta imatge, però quan de cop se'n van a la salsa, perquè hem de dir que l'espectacle passa a la residència i després a la discoteca de salsa, que és aquesta cosa fantàstica, pues el tio allà, clar, la mare no el reconeix, perquè tot el que li diu amb ella, resulta que la vida real fa el contrari. El tio, bueno, pues...
De pensar, jo seria més aquest.
Doncs és aquest és molt... I la gent, sí, la gent s'identifica molt perquè és...
Amb un o l'altre, no?
Exacte, amb el bienquedismo d'ell, no, que la mare, però després quan surt, llavors la mare el truca i no li agafa el telèfon, i és molt divertit. Realment, les dues relacions, com que són tan antagòniques en aquest sentit, la gent s'identifica o amb una o amb l'altra, amb un fill o amb un altre, i llavors el personatge del Serrano, doncs això, el Martí, pues el tio és un vividor i tal, i d'allò, i en canvi fa el paperet quan va veure la mare. No?
Clar, abans ho dèiem, és una obra que és un clau homenatge a les mares i, per tant, també a la gent gran, però també és una oda a la joventut.
Sí, 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 totalment. Sí, 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 sí. L'Uri ho descriu molt bé, no? L'elixir de la joventut, no? Aquesta cosa d'això, no? de viure, de dir la, el que dèiem abans també, no? Que jo crec que va molt relacionat, no? De viure, de dir el que sentim, d'experimentar, de no esperar, no? A fer-nos grans per haver-nos de dir les coses i viure-les, sinó d'aprofitar la vida que tenim, no? Per experimentar i relacionar-nos bé amb la gent que estimem. Al cap i a la fi parla d'això, no? Siguin mares, siguin amics, siguin família, no? Diguéssim.
Ho portem dient durant tota la xerrada, la comèdia La Salsa, encara estarà en cartell fins al proper 18 de febrer al Teatre Aquitània, però després què?
Doncs després esperem que
tingui...
De moment no ens han dit res, esperem que tinguem gira, la veritat, perquè a més és un espectacle que penso que realment de bolo pot funcionar molt perquè els pobles i això, una comèdia esbojarrada... Vull dir que realment esperem que vinguin programadors a l'Aquitània i ens la programin. De moment no ens han dit res, per tant jo confio, espero dir-te més endavant que sí, que la girem i que hi ha recorregut, esperem que sí.
Em deies, un espectacle eminentment familiar, eh?
Sí, totalment. És un espectacle que ja et dic que s'ho passen bé els nens, perquè vull dir que riuen, perquè es ve, no sé què, després, evidentment, la gent dels 40-50 que són pares, doncs ja es troben, i la gent gran també s'ho passa molt bé perquè es veu reflexades amb l'Agnès i l'Alba quan són dones grans a la residència, vull dir que aglutina, jo crec que és un espectacle realment que aglutina de 8 a 80, eh?
Em sortim un moment de l'obra, em deixes parlar de la cultura,
i
en
tant,
general?
Per favor.
Com està, Francesc, la cultura catalana?
Doncs jo la veig, especialment al teatre, que és el que jo faig més, la veig bastant en crisi. Sempre passa que el teatre sempre està a la UCI, diguéssim, perquè sempre des de que jo em dedico això fa molts anys. Però sí que és veritat que ho comentàvem fora de micro, és veritat que s'està notant. Jo els últims espectacles que estic fent es nota una baixada de públic, es nota una baixada d'interès, i és una pena perquè en aquest cas jo parlo sobretot del teatre, que és la meva feina, diguéssim. Ostres, és molt necessari, no? Jo crec que a part d'això de passar una bona estona, la gent ha d'apostar també, no?, pel coneixement, per veure's reflexat sobre un escenari, per compartir, no?, perquè el teatre té una cosa que no té el cinema i la televisió, que si no tens gent, aquest viatge que tu fas no té cap sentit, no? Jo per això estic tan enamorat del teatre, perquè tu el viatge cada nit el comparteixes amb espectadors diferents, però cada dia és nou, encara que el text sigui el mateix. I això, si no tenim gent, es fa molt més difícil, ho veus més desangelat, no? I ja sabem que un teatre mig ple no és el mateix que un teatre ple, etcètera, no? I sí que és veritat que no et sabria dir les raons, perquè no te les sabria dir, però sí que hem notat, sobretot des de la pandèmia, això ara ja afortunadament crec que no és tan això, una baixada d'això. De fet, l'altre dia ho dèiem, no?, que veus els restaurants tot plens, que és meravellós, no? Sí. La gent va sopar d'empresa, no sé què i tal, i no trobàvem lloc per anar, no? I els teatres estan mig buits, no? I penses, home, doncs està molt bé, evidentment no es faltaria, la gent vagi a sopar i surti i sopar-s'hi bé, però que també la gent vingui al teatre, no?
I tant. De fet, em parlaves de la gent que va al teatre, que s'ha de promoure que la gent vagi més al teatre. Parlant de promoure, les institucions s'hi escarrassen prou en cuidar la cultura catalana?
Doncs jo crec que sí, podrien escarrassar més, si és que sí, no s'hi escarrassen prou. La veritat és que sí, jo crec que ens faria falta més suport en aquest sentit, no? També, sobretot perquè ja només en aquest cas jo, és una producció d'Anexa, no?, que és una productora privada, que és solvent i porta molts anys i estem ben cuidats, però sí que això, no?, altres produccions, companyies joves que comencen, que surten de l'institut, espectacles que jo mateix, no?, que intentes tirar endavant, és molt difícil, és realment tirar endavant un espectacle és molt difícil, et trobes amb, no, has de... No pots viure, no?, moltes vegades a la teva feina, i això és molt dur, no?, perquè tots volem viure dignament de la nostra feina, i en el teatre moltes vegades és complicat tirar endavant projectes i això si no vens recolzat d'una productora privada o de subvencions, que a vegades és un món poder accedir-hi, no?
Em parlaves de dues coses que considero importantíssimes, la pandèmia i la gent.
Sí.
Jo recordo que quan van començar a obrir els teatres després de la pandèmia, qui va començar a anar-hi de cop va ser la gent que més por tenia d'anar-hi, que era la gent gran.
Sí, fixa't. Sí.
Què li passa a la gent jove?
Sí, és veritat, eh? Hi ha com una cosa, ho comentàvem també, hi ha com d'allò de públic de gent jove que no sé per què no connecta amb el teatre, eh? I s'han fet proves, no? El David Cerves, per exemple, fa poc va fer el Romeu i Julieta, sí, també al Poliorama i tal, reclamant, vull dir que hi havia com una partida de gent jove, sí, per la ciutat, que estava molt bé aquest espectacle, i està costant, i no sé per què, no sé si som els propis professionals que no sabem també trobar de què els hi podem parlar a la gent més jove, no? O la pròpia gent jove que no li interessa el teatre, però és veritat que hi ha un un buit de mercat en aquest sentit que jo crec que hauríem d'esforçar-nos perquè és molt... Jo me'n recordo que vaig voler ser actor perquè quan tenia 12, 13, 14, 15, 16 anys anava al teatre i veia i deia, hola, jo vull ser això, no? I és veritat, no? Jo em vaig fer actor per això, no? I ara costa veure xavals de 16, 17 o 20 anys, no?, al teatre, no? Costa molt. I és veritat que hem d'apostar per aquesta gent perquè són el futur també, els espectadors també del nostre futur, no?
Va, a banda de veure't aquests dies a l'Aquitània amb la Salsa, que hi anirem i que s'hi ha d'anar i que un s'hi ha de divertir, reflexionar-hi, tot el que estàvem parlant ara amb el Francesc, més projectes entre mans o no?
Sí, sí, la veritat sí? És que afortunadament sí. Ara, després de la Salsa, reprenem La pell fina, que és una obra que vaig fer a la Fleischer amb el Iago Alonso i la Carmen Marfà, que fem una gira al març, abril, al maig, i el juliol, si tot va bé, anem al Borràs a fer-la. I també alguna cosa de televisió, també així, vull dir que de moment, afortunadament, anem treballant, que hi ha, tal com està el pati, soc molt afortunat, vull dir que...
Complicat ser actor, sí, sí. Actor, és el que
és
em deies.
És complicat, sí, 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 com qualsevol professió, però sí que aquesta nostra...
Però patiu molt, no, suposo?
Sí, perquè sempre estàs clar que la feina sempre és a projectes, no? Llavors, quan tens un projecte, estàs molt content, però normalment el projecte dura 3 mesos, no? Llavors ja t'has de reinventar al cap de 3 mesos i... Però, bueno, al final t'acostumes, no?, també a viure... Jo porto 20 anys fent això i al final temps, no ens podem queixar, no? Jo, afortunadament, ja et dic, sempre he anat treballant i amb temporades més bones, temporades més dolentes, i és una feina que això, no?, que has de recol·lectar per quan els temps no són bons i anar fent una mica aquí i allà, no? Però la veritat és que no ens podem queixar, estic content.
Agnès Busquets, Alba Florejac, Xavier Serrano i ell, Francesc Ferrer, que avui ha pujat a la caravana, que els podrem veure amb aquesta Salsa al Teatre Aquitània de Barcelona fins al proper 18 de febrer, i que de bo, aneu-hi, que val molt, molt, molt la pena. Aneu-hi amb la família i us ho passareu molt bé. Francesc, ha estat un plaer, de veritat. Que
un plaer meu. Moltíssimes gràcies per l'entrevista. Gràcies.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada 3 llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Pere Val d'Aran, 106.0. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Coses quotidianes, amb David Balaguer.
Vinga, va, dos minuts que passen de dos quarts de cinc de la tarda i a aquesta hora, com cada setmana, saludem de nou a David Balaguer. David, què tal?
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Bé, molt bé. I sí? Vosaltres, tot bé?
Molt bé.
Sí, esperant Nadal, ja.
Sí, és que ja és aquí.
Sí, sí, sí.
És aquí, és dos dies... I avui parlarem justament d'això, sí? Però més enfocat, no del Nadal, sinó tot més enfocat al tema dels àpats de Nadal.
Ai.
Perquè
ai.
És un tema, això és com la...
No és un ara, tema, no, és el tema.
És el tema, ara estem tots col·locats, això és com una cursa de 100 metres llisos, que està tothom col·locat allà.
Ja hi som.
T'indiquen la sortida i ve aquell tret sí? a l'aire i sempre hi ha algú que surt abans.
Correcte.
Amb això dels àpats de Nadal, sempre hi ha algú que s'avança.
Olma Giró, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé?
Mira-la.
Tot bé. Bona tarda.
Estàs contenta que ve el Nadal o no?
Sí, és una època que m'agrada.
És un tema aquest, també. Quan l'enfoques parlant dels àpats de Nadal, obviem això que m'interessa també destacar-ho. Es va posar com de moda una època fer veure que no t'agradava el Nadal.
Correcte, que eres una mica
anar
grinch.
Anar com de... Sí, de tio disruptiu, no? Sí, ara. Com una
persona... Disruptiu.
Més, el, disruptiu, més normal no? que tothom.
Sí, 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 seria la paraula.
Rebel.
Però, en canvi, en les profunditats d'aquests éssers rebels, el Nadal els hi agradava.
Segur.
I no ho volien dir. Sí. I ara crec que s'està capgirant el tema, i ara el que queda disruptiu potser és dir que t'agrada.
Sí.
Eh?
Sí, 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 sí,
i,
sí, sí.
I aquí estem, en aquesta batalla entre si t'agrada o no t'agrada. Entenc que hi hagi gent que no li pugui agradar per temes potser més personals,
correcte.
Coses que poden haver
familiars,
passat.
També.
Temes familiars que es poden haver produït a les festes, o si la gent està molt sola, clar, entenc aquest tipus de situacions.
Clar.
Però amb famílies ben unides i on tot funciona a la perfecció, jo crec, personalment, que el Nadal agrada més que no pas no agrada.
Correcte.
Però bé, és un tema aquest. Però
David,
nosaltres parlem dels àpats.
Dels àpats,
perquè això està a punt de començar i molta atenció perquè sempre diem, probablement, en aquesta taula, hi ha més d'un que pensa com jo amb el tema aquest, que és que dius, no, aquest any no m'ensegaré, aquest any em comportaré amb el tema de l'alimentació, que sabem que és un tema molt important.
Ahir ho deia jo, sí.
I després, quan et trobes allà davant de la taula i et van servint les viandes, és difícil, perquè a mi me la serveixen, ho he de dir.
Sí?
No organitzo cap àpat a casa meva.
Oh.
És així, ho reconec.
És el que té ser solter amb 30 anys.
No, aquest any et toca organitzar l'àpat de la caravana.
Ah, mira.
Home.
Mira, en podem organitzar un dia, si voleu.
Sí,
però és això, et van passant allà les viandes i tu, que no volies encegar-te, acabes encegat. És com... Si jo ara, per exemple, miro un focus, aquell focus d'allà,
sí.
No el mireu perquè fa mal a la vista.
Sí.
Correcte.
Però si vosaltres aguanteu la mirada una estona en aquell focus d'allà, i després et miro tu, Joan, sí. Veig un punt groc aquí a la teva cara,
correcte.
Un punt blau. Això és el que passa, és aquest encegament el que passa amb el menjar de Nadal.
Estic molt d'acord.
Tu mires allà i no veus... És que has d'endrapar, has d'engolir. És l'objectiu per molta gent.
Podem fer una burda enquesta?
Sí.
Perquè tu has començat ja els torrons o no?
Sí.
Ho anava a dir ara, dic, el problema sí? del Nadal, o sigui, dels àpats del Nadal, és la prèvia, perquè
sí.
jo
molt bé,
quan comences menjant torrons
sí, sí, sí.
i neules.
Tu has començat ja?
Clar.
Núria?
Jo sí, també, jo estic embafada ja, i ja, no ha arribat.
Sí, sí. És molt fort.
I la prèvia sempre és amb els dolços.
Correcte.
Amb el calendari d'advent.
Neules i torrons.
L'1 de desembre marca la prèvia, jo crec.
Sí, cert, cert.
Al supermercat ja comença a haver-hi tots els productes i dius, vinga, va, que fa Nadal, que fa Nadal, que fa Nadal, un mes que fa
la
Nadal.
La panxa que vindrà, que fa
dius,
Nadal.
Va, un tallet, tal, sí. I després allò, sí, la barra s'acaba abans que comenci
correcte.
El dia de Nadal i després n'has de comprar un altre. Sempre hi ha algú que porta alguna cosa, el panetón i el no sé què. Bé, és complicat. Per mi és una mica com el... Seria com el Tour de França. El Tour de França...
Avorrit.
L'heu sí. seguit? No.
És
no,
avorrit.
També està ben vist.
Està bé.
Perdona, és el... Vull dir, el que pots veure predilecte per tenir una bona migdiada.
Sí, sí, també t'ho compro, però jo em referia més al tema dels àpats, no? Un Tour de França, hi ha les etapes que són planes, hi ha etapes
sí,
que són planes,
sí,
que no
correcte.
Tenen dificultat. Per exemple, jo avui he dinat una sopa molt senzilla, després una mica de llomillo, que per cert estava sec, i després un kiwi. Això he dinat avui. És una etapa totalment plana.
Sí.
Però després ara arriben 24, 25 i 26, que són les tres grans etapes de muntanya.
Ara bé,
amb ports sí. de primera categoria.
Correcte.
És així, funciona d'aquesta manera. I llavors hem d'estar preparats. Què passa que... Tu d'entrada dius això, no? Jo no em vull encegar. Però arribes allà, el dia 25...
Endrapes com un toro.
Sempre se serveix el dinar més tard del que tu voldries.
Sempre.
Perquè tu normalment dines a les dues o a dos quarts de tres...
No, i fins a les tres no dines.
Correcte.
Tres i pico no dines.
Correcte.
Anant bé, anant bé.
Depèn molt de la família, no? Una miqueta.
Mira,
depèn de la família, exacte.
Sí, sí, sí.
Depèn de la família, però generalment la cosa s'allarga.
Sí, del dinar a la missa del Gai, ja ho diuen.
Sí, la cosa s'allarga i comences a dinar, doncs això, a les 3, dos quarts de 4, què passa? Sí.
Brenes,
els laments de l'estómac, els laments de l'estómac. Aquell so.
Correcte.
És un so molt característic,
sí,
que és molt semblant, no sé si heu vist la pel·lícula Jurassic Park,
sí,
però és aquell so, eh? Sabeu el so, però de quan els dinosaures estan calmats.
Sí, 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 sí. El van fer servir, aquest so. Segur.
Sí,
estic convençut.
Sí, sí, és que és possible. Llavors, què passa? Que moltes vegades, si aquest àpat triga encara més a servir-se,
sí,
és ja quan Jurassic Park, quan es descontrola tot.
Clar.
Sabeu quan els dinosaures ja arriben al nivell aquell d'autèntica sagnia? Doncs és això, els elements de l'estómac.
Però hi ha el preàpat, també.
Clar,
que són aquelles famílies, exacte, que van posant el pica-pica, i conforme va sortint, hi ha qui va picant sense que se n'adoni l'altre, en fi.
És que ara ve l'apartat del pica-pica. L'apartat del pica-pica és un tema molt interessant.
Sí.
Perquè us demano a tots, si m'esteu escoltant, Olma, sí, Giró, tu que segurament amb els pica-piques...
Piques?
Tia Braones.
Escolta, Braones, què dius? Perdona, és que a vegades el pica-pica és millor que l'àpat principal.
Jo també
ja em cabo tipen abans...
Però, sisplau, una mica de contenció i capteniment, perquè la gent aquesta, que es llança damunt de l'embutxat de llom, damunt del fuet...
Salmó fumat.
Realment queden fatal, eh? És una opinió personal. O sigui, aquesta gent que s'encega i que es llança allà com si fos un gos famèlic, no, queda molt malament.
És tan lleig com portar tàper.
És molt lleig, és molt lleig. Sí, com portar, exacte.
Tàper, quan s'obren coses, no.
No, exacte. No, mira, m'enduré això per sopar aquesta nit. No, lleigíssim, molt lleig.
Puc dir un tip d'àvia?
Sí, tant.
Sí, t'he de dir que me'l diu la meva àvia, tot i que mai l'incorpora, perquè ella sempre fa menjar de sobre, sempre. Però és veritat, eh? Tu posa poc menjar i ja veuràs com la gent es conté. A la que hi ha molt menjar, la gent... Vinga, no, va, festival! No, perquè... Puc menjar i la gent s'ho reparteix millor.
I després és molt important, també, quan es dona el tret de sortida, no? Allò que dèiem de la cursa, el pica-pica, que diuen, ja podeu començar, que és el que tu deies. Algú ja ha agafat una oliva dissimuladament, un dau de formatge... Això és un clàssic.
Un clàssic. O quan es passa el plat de formatge... Avui t'estic destrossant la secció.
No,
però quan es passa el plat de formatge, allò de... Quants te'n poses al plat?
Exacte. Sí.
Mires el que s'ha posat al costat, sempre has de mirar el del costat.
Sí?
El pitjor és començar.
Però això, jo sóc molt fan, això és com l'època que hi havia els carreteristes a la ciutat de Barcelona. Perquè ara directament et poden, el que dèiem un dia, t'arrenquen el mòbil de les mans.
Sí, sí, sí.
Llavors tu ho veus. Però l'època del carterista, a mi m'agradava, perquè tu pujaves a l'autobús i quan baixaves, dius, tinc la cartera, te l'havien fotut d'una manera que tu no te n'havies adonat.
Correcte.
Això és com la gent que pica olives sense... És veritat, és a dir, t'agrada aquesta?
Carteristes del menjar.
Carteristes del menjar, correcte. O sigui, gent que tu no veus que ha picat olives, daus de formatge, no saps com s'ho han fotut.
Però després no n'hi ha.
No n'hi ha.
Clar.
I llavors, però és important quan es diu, ja podeu començar, que no estiguis badant, que no t'encantis parlant amb el del costat, de no sé quin tema, perquè la gent no té miraments. La gent és egoista amb el tema del pica-pica. Si es volen fotre 20 daus de formatge, se'ls fotran i a tu no te'n deixaran cap.
Ara.
És veritat.
No has de badar.
Escolta'm.
Olma, no badis el dia del pica-pica, que sé que també t'agrada molt xerrar.
Hem vingut aquí a menjar pica-pica,
xerrar amb la teva mare, no sé què.
Heu de tenir una bona àvia a taula. La meva àvia controla i diu, escolta, que no n'has menjat prous, o escolta, que n'has menjat masses. En repartir el joc, hi ha d'haver un míster a la taula.
Hi ha d'haver un míster, però tots sabem una cosa, i això m'ho heu de reconèixer, que un pica-pica és l'hàbitat de l'egoisme. L'egoisme habita en un pica-pica. Tu si vols anar a veure... Què esteu fent?
No res.
Tu si vols anar a veure foques siberianes, per exemple, te'n vas a Sibèria. Tu si vols veure l'egoisme, has d'anar un pica-pica, perquè la gent és egoista.
Sí.
És l'hàbitat de l'egoisme, un pica-pica. Perquè allà no hi ha sentiments, no hi ha miraments. És igual si tu no has menjat pernil. Tant se li en fot el del costat. Uh-huh. T'agafarà el teu pernil si tu bades una mica. I funciona d'aquesta manera, i és molt lleig. És molt lleig. Per això a mi, els pica-piques, ens havien ensenyat quan érem petits, tot allò, quan hi ha nens petits, heu d'aprendre a compartir. Heu d'aprendre a compartir, no? Aquesta frase que més es diu en aquest to. Heu d'aprendre a compartir. Sí, clar, però després això se'ns oblida quan estem en un pica-pica, perquè la gent no comparteix.
Ai, una cosa, no, però quins pica-piques
heu anat? No, són
els... Potser la meva família és falsa modèstia.
No, són lleis universals.
No, però la falsa modèstia de dir, ai... Llavors,
a la meva família això no passa,
eh? Sincerament, prefereixo que em posin el menjar al meu plat. El que m'he de menjar que estigui al meu plat.
Clar, però el pica-pica és més complicat.
No sé, que es vagi repartint i et fots dues croquetes, l'altra dues, però si queda tot allà al mig perquè la gent vagi agafant, a mi em genera un estrès... Que no us el puc ni explicar.
El millor pica-pica que et fas és el que et fas a tu mateix quan estàs sola a casa.
Correcte.
Home,
aquest
clar,
és el millor si pica-pica.
Unes olivetes, unes patates chips...
Unes escopinyes,
li vas fotent...
Sempre m'ha agradat molt el nom d'escopinya.
Escopinya està molt bé.
És graciós.
És un nom graciós que sembla com fet de broma.
Exacte.
Però és de veritat.
Però és de veritat. Mm. És de veritat.
I poden fer cançons i tot.
Amb l'escopinya.
Sí.
Mm. Sí.
I tant.
Oques Grasses en té una.
Ah, sí? En té una? Ah, no ho sabia, això.
Sí.
Domines la discografia d'Oques Grasses?
Sí. Ah? Estava pensant que n'hauríem de fer una de la caravana de les frases lapidàries que aneu deixant per aquí.
Sí. Ja ho farem, doncs, ja.
Carteristes del pica-pica, continuem.
Els carteristes del pica-pica, llavors és això, que es converteix com en una mena de competició. I aquí passa una cosa, ja, passant ja, després del pica-pica venen els plats, no? Et serveixen un primer plat, un segon plat. Aquí passa una cosa que és acollonant, eh? Que és que si el menjar l'ha fet una de les persones que integren la taula, ja és sensacional. Oh, és fantàstic. Sí. Totes les paraules de lògica que corren entre les estovalles, no? Oh, és fantàstic, oh, és meravellós. Quan més exagerada és la paraula que fa servir, vol dir que menys t'ha agradat, eh?
Pitjor, exacte. És així, eh? Hi ha una cosa odiosa, que és allò de... On tu has après a fer això? Escolta...
Sí, sí. Si algú es fot allò, si algú comença, sublim, és sensacional, sublim, vol dir que realment allò no li ha agradat gens, però està fotent la comèdia.
Sí.
Sempre es fa aquesta comèdia. Les crítiques cap al menjar...
Pels de fora, no pels
de dintre. Exacte, només apareixen si has comprat el menjar en una botiga d'aquestes de menjar per emportar.
Llavors, cada any, l'any passat estava més bo.
Sí, exacte.
I poc salat, això.
Ah, exacte.
Sí. Es nota que els pinyons van cars, que aquest any...
Sí, van escassos. Però, en canvi, si ho ha fet algú de la taula, és a dir, si nosaltres encarreguem alguna cosa i la portem aquí, ens semblarà nefasta?
Sí.
Segur?
És així.
Ho la trobarem... Això està estallós...
Alguna pega...
Sí. Però si ho ha fet l'Olma, per exemple, ningú gosarà dir res i tothom dirà fantàstic.
El més probable és que t'emborratxi amb unes torrijes.
Exacte.
Que no hagi cremat l'alcohol.
Com era allò? Unes torrijes amb què era?
Amb vermut.
Et van sortir bones, eh?
Mira,
una mica fortes.
No sortim de la porta.
Una mica fortes, però...
Torrijes?
Sí, aquest any ha fet torrijes amb vermut.
Jo no.
No va tenir el plaer. Tranquils, ja portarem alguna altra cosa.
Porta torrijes, que a mi m'agraden. Llavors, després hi ha també el concepte, i aquest és molt interessant, el concepte de repetir.
Home,
repetir.
Un altre clàssic.
No, sincerament, opino i penso molt sincerament que no hauríem de repetir. No hauríem, a no ser que la primera que t'han servit sigui una cosa molt escassa.
Jo crec que hauríem de repetir un cop s'ha acabat l'àpat.
És que no...
Després de les postres?
No, home, no, abans. Ah. Just abans de les postres.
Bé, quan t'has acabat el plat. No.
No, ho dic perquè, clar, si repeteixes el primer i no saps el segon, saps?
Exacte. Sí, sí, exacte.
Pensem poc, això.
Pot passar que després no t'entri el segon. Però el tema de repetir... Vosaltres us heu fixat en un detall, que és quan funciona molt bé una cita amb unes persones. Has anat a prendre un cafè, per exemple, amb una persona, i has estat molt a gust, t'has divertit... has compartit coses interessants, dius, hòstia, hauríem de repetir.
Correcte.
Repetim. I la segona vegada, quan repeteixes, no és igual que la primera.
Mira, escolta'm, això passa sempre i amb tot.
Exacte, doncs ja està, passa el mateix amb el dinar de Nadal, per exemple.
Per exemple.
Exacte, que si t'estan dient, vols repetir, aquesta segona cullerada de cullerot de sopa que et posaran
ja no serà com
la primera.
Correcte.
Perquè ja estàs mig embafat, ja no et ve de gust. Ho fas simplement per avarícia, perquè el dinar de Nadal és avarícia pura. És així.
Sí, sí, és així.
És que em mira molt atentament l'Olma Giró.
És que em fas gràcia, perquè ets el mestre de les primeres vegades.
Sí.
Primeres totalment. I úniques vegades.
Exacte, exacte, perquè si tu ja estàs embafat, quina necessitat hi ha de repetir?
No, tal qual.
És que no
repeteixo mai els dinars aquests.
No repeteixes mai?
No, perquè hi ha molt de menjar.
Exacte.
Seria ser tonto, no provar-ho tot.
Clar, s'ha de provar tot, i després és el que diu el Joan. Si vols repetir, repeteix, però sabent, sempre tenint clara aquesta lliçó que jo ara t'estic donant a tu, amic oient, que és que repetir, ja estàs embafat. La segona vegada no és com la primera. No, han de passar molts dies perquè et torni a venir de gust allò realment. És així, funciona així. És una de les coses que ens passen als éssers humans i que hem d'assumir.
Tu has guardat carn d'olla. No és broma, això, eh? Tu has guardat carn d'olla i te l'has fumut una setmana després?
Sí, clar.
Boníssima.
És boníssima. I et torna a venir de gust, perquè hem passat molts dies. Però voler repetir immediatament, aquesta dèria i aquesta tendència humana a voler repetir immediatament amb tot...
Correcte.
És un error. És un error greu, a més.
És que tinc curiositat. Jo no sé si tinc un estómac, que déu-n'hi-do, però, de veritat, vosaltres heu anat a algun dinar de Nadal de no poder menjar res més?
Sí.
I tant.
Clar.
Òbviament.
Jo sempre crec que hi ha lloc. Vull dir, t'esperes 5 minuts i fas una mica de lloc.
I fer concursos de canelons el dia de Sant Esteve.
Segur que...
Casa meva és típic.
Ah, sí?
No, cada any. Cada any.
De veure quants te n'has fotut?
D'aviam quants te n'fots.
Pensava que era que et feia més
bo. Sí, sí, 15, 16, 17 canelons. Sí, 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 tranquil·lament.
És que els catalans ho fan molt, això, David.
Estic al·lucinant.
Som més tradicionals a casa meva, eh?
Jo també, soc d'un sector més d'ocellets.
Bueno, tradicional ja és, del que diu en Joan, no?
Sí.
La gent se'n fot 3 o 4...
trobo pobre, allò.
Sí, ho trobes pobre, 3 o 4?
Ostres, Déu-n'hi-do, però...
De la beixamel que li
poses, eh? Sí, però escolta'm, si tu te'n menges 15 o 16...
Sí.
Te'n menges 15 o 16?
Sí, sí, no és broma.
I el del costat, que no sé si és un tiet...
Què vols dir, ma mare quants canelons en fa?
Clar.
Doncs uns... No, uns 100 i pico.
Ah, sí? Però i quants comensals hi ha a taula?
5 o 6.
5 o 6?
Sí. Sí, sí, és mirant raro, però sí, això va així.
És a dir, hauríem de dividir...
Casa meu, Sant Esteve, sagrat.
Però estem parlant de molts canelons, eh?
Llavors,
mira, pobra, ja planyo la teva mare, 100 canelons.
Amb el tema aquest dels comensals és un tema també molt interessant, aquest, perquè això és com una sèrie de televisió, el tema dels comensals.
Ui.
Hi ha els personatges que estan des del primer capítol,
sí.
Que són sagrats des del primer capítol, després hi ha el personatge que apareix a la tercera temporada, després hi ha aquells que són com ocasionals.
I que sabem que no durarà gaire.
No durarà gaire, exacte.
Els maten abans d'acabar la temporada.
Els ocasionals. Allò, no us heu assegut mai en una taula de Nadal que hi ha algú que dius, qui és aquest?
I aquest,
no?
Correcte.
I aquest que hi fot aquí,
sí que m'ha passat,
perquè
sí.
És potser la parella d'un tiet, o no sé, algú que és un passavolant, un passavolant, un ocasional. El que en una sèrie es diu... El que en una sèrie es diu un personatge capitular, que vol dir que surt un capítol.
Correcte.
Però, en canvi, allà hi ha els sagrats, els que surten des de la primera temporada,
ara.
I que un dia, per llei de vida, evidentment, també acaben desapareixent de la sèrie, lògicament.
Sí, sí, sí. Però... El cunyat no marxa mai, per això.
Aquest no marxa mai. Després hi ha els que van venir nous, no?, perquè poden venir nebots. Bé, és com una sèrie, realment, això.
Sí,
sí, sí.
I és una cosa fascinant, perquè sempre, doncs, això per temporades, no? I després també hi ha... Ah, hem d'anar al tema de l'Olma encara, eh?
Ara, ara,
perquè el tinc
anirem.
Present, però és que hi ha un tema que m'agrada molt, que és el tema de... els temes de conversa que surten a la taula.
Uh-huh.
Els temes de conversa que surten a la taula, que és una cosa també molt interessant,
wow.
Perquè, francament, és com, això vindria a ser com el concert que fa una banda emblemàtica, els Rollings... Si ho traslladem aquí a Catalunya, jo que l'últim concert que vaig anar va ser el de Sopa de Cabra, no? Tu saps,
sí.
Tu saps que allà hi haurà una sèrie de cançons que sonaran segur? Doncs tu saps, en un àpat de Nadal, que hi ha una sèrie de temes que sortiran segur.
Seguríssim.
I llavors, quan comencen a sortir segons quins temes, jo és quan me'n vaig. Quan me'n vaig al lavabo o me'n vaig a prendre la fresca, perquè a mi, si es foten a parlar de política, no m'interessa.
És que no es pot parlar de política.
No. Si comencen a parlar de malalties, no m'interessa.
Fatal, fatal, fatal.
Però són els clàssics temes.
Ai,
és que
amiga,
són els grans...
Alerta als
vis-a-vis.
Sí, sí, sí.
El què?
La repetició.
Ah, exacte, sí, els vis-a-vis, la repetició dels temes. Tornem amb el tema de la repetició. El tema de les... O sigui, que la gent es foti a parlar en un dinar de Nadal o de Sant Esteve, en un àpat de Nadal, comenci a sortir allà el tema de la malaltia, uh-huh. És que és una cosa que no suporto i, com a mínim, a la meva família passa sempre i jo crec que pel que m'he estat documentant una mica per fer
passa,
la secció,
passa,
ho he preguntat,
sí.
Passa. Per què la gent vol parlar de malalties?
I és recurrent, eh? Passa a l'inici del dinar,
sí.
El pica-pica, allò que dèiem, i a les postres tornem-hi, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
T'he dit que el genoll aquest any...
Correcte, sí, sí, sí. T'he dit allò que vaig tenir, que vaig haver d'anar...
Que deia l'Olma, el vis.
Sí, exacte. Sí, sí. Són els grans hits que apareixen allà, el dinar de Nadal, de Sant Esteve, i després també apareixen, i ara anem al tema de l'encàrrec amb l'Olma Giró, també apareixen en converses que no haurien d'aparèixer com les del dia 31 de desembre. Que, coi, el dia 31 de desembre... És un dia per estar contents, per estar feliços,
uh-huh.
Mengem el raïm, celebrem l'entrada i la sortida de l'any i l'entrada de l'any, ha de ser un moment
correcte.
Alegre, no per parlar de segons què. I llavors mengem el raïm, però no tothom menja raïm. No tothom menja raïm, perquè hi ha gent que no li agrada, hi ha gent que pateix al·lèrgia.
Hi ha gent que el pela.
Hi ha gent... Exacte. No tothom menja el raïm, i l'encàrrec que li hem fet a l'Olma Giró és uh-huh. Quines altres coses menja la gent... El dia 31 a la nit.
Bona aquesta. Abans, però de donar pas a l'encàrrec. Ah, perquè hi ha una cosa... Fa 2 setmanes vam escoltar la mare d'Olma Giró, que no parava d'explicar-nos...
No em feu fer el meu encàrrec amb ma mare de fons.
No, és que em sembla que... Jo diria que aquesta hora continua parlant.
A veure...
Hola, bona tarda, gent
sí,
de la caravana.
Sí, no, t'ha tornat a saludar.
Soc la mare de l'Olma.
Diu, calla,
la
setmana passada fa 3 setmanes.
Olma, tu t'asseus al costat de la teva mare el dia del dinar de Nadal?
No, normalment no.
La
deixem, la deixem parlant per aquí, eh?
Deixem l'equip parlant.
Mira, crec que complicades que em farem.
Crec que en un pica-pica no poden seure juntes l'Olma i la seva mare.
Home...
Perquè llavors li buiden... Els plats queden buits.
No.
No podríeu menjar res.
Perdona, s'ho passeu superbé, eh?
Ui. No, sí, clar que s'ho passeu bé, però xerreu i no us hi fixeu amb el pernil, amb el...
No,
perquè... Amb el... Encara hi és?
Per la tele ho veig.
Hi és.
Podem acabar la secció i ma mare continuarà sent.
Va, l'encàrrec.
L'encàrrec amb l'Olma Giró.
L'encàrrec amb l'Olma Giró.
Olma, va, per tota aquella gent que no menja raïm, ens deien, David, eh?
Avui he fet de reportera intrèpida.
M'agrada molt.
He agafat el meu mòbil, he obert Twitter i he preguntat què mengeu els qui no mengeu raïm per Cap d'Any.
Ah,
m'agrada.
Vosaltres mengeu raïm?
Sí, jo sí.
Sí,
sí.
Sí,
sí, a més m'agrada.
Sí. Amb pela?
Sí. Amb tot.
Un raïm comès.
Un raïm que us
està de tonteries.
I amb el pinyolet dins.
M'ha sorprès, t'he de dir que m'ha sorprès, perquè no tothom menja raïm i molta més gent de la que em pensava no em menja.
Sí?
He començat preguntant pel meu grup d'amics de confiança,
sí,
en els quals hi tinc una amiga italiana, i m'ha semblat molt, molt, molt bonica aquesta tradició, i és que a Itàlia molta gent no menja raïm, sinó que mengen
llenties.
Llenties.
Sí, llenties.
Perquè a part d'aquest pa hivern...
No t'agrada,
sí, llegum? ...en forma de la moneda i porta bona sort.
Sí, senyora.
Llavors, a mi m'encurioseix la imatge d'algú escoltant les campanades, perquè això sí que ho escolten, les campanades,
sí,
i en lloc de menjar raïm, menjant llenties. Crec que ja només val la pena anar a Itàlia pel Cap d'Any per presenciar.
Per menjar llenties.
Sí, i realment és... Perquè no sé com funciona això. No sé si mengen una llentia per campanada.
Sí.
Clar, menjar una llentia per campanada és molt més assumible i molt més fàcil
que
menjar... Clar, perquè
clar,
moltes
si
vegades...
Així estem.
Moltes vegades el que passa és que amb les 12 campanades no et dona temps a menjar-te els 12 grans de raïm.
Clar.
I llavors ja estàs traumatitzat pensant, hòstia, aquest any serà dolent...
Ei, que Itàlia s'està perdent,
les coses no funcionaran...
Això, no, hi ha gent que ara ho conserva.
Saps què fa a Sicília?
Què?
Al Cap d'Any?
Què?
Tiren els mobles per la finestra.
Què va?
T'ho juro.
Ah, sí?
Un per any.
Un per any.
Ah. Si no, la casa es queda buida, eh?
No. T'ho juro que no pots anar pel carrer perquè et cau un moble, una rentadora, el que sigui.
És molt curiós, aquesta
tradició. Si és vell, ho tiren perquè vingui lo nou, saps? Tiren allò...
M'agrada, perquè ara m'he de desfer d'una nevera que se m'ha espatllat.
Tira-la per la finestra.
Vaig a buscar-la i em cobren una pasta.
Finestra i avall.
Aquí a Barcelona et detenen, eh?
Sí.
La fotré per la finestra. Bona idea, Joan. Soc sicilià.
Més enllà de lo... Soc sicilià.
He fet sicilià.
Doncs llenties i mobles per la finestra, ja ho saps.
Sí, sí.
Aquí a Catalunya molta gent que menja, m'ha sorprès, perquè jo no he estat mai amb ningú que no mengi raïm. No sé com li dieu vosaltres, però les monges de la mandarina, sabeu? Com li dieu?
Com?
Sí, jo li dic la monja.
La monja, potser ho diem per l'Empordà, que és la mandarina, quan...
Treu un trosset
de mandarina.
Es diu gaig, no, això?
Com?
Es diu així? Espera, deixa'm-ho mirar. Perquè...
A l'Empordà, crec que li diem monges.
Espera, que ara estic dubtant. Vaig a buscar-ho, seguiu.
El gajo.
Sí, vaig a buscar-ho.
Sí.
És que...
Bé, m'esteu entenent,
sí,
no?
Sí.
Menja mandarina.
És que estic pensant com li dic jo i no me'n recordo ara mateix.
Llavors,
un grill.
Cert. Més enllà de la mandarina, molta gent menja poma o olives. Llavors ja pots triar si menjar-les amb... O sigui,
però t'hagis de fotre una poma per cada campanada?
No, talls de poma, talls de poma. Llavors, dintre dels tuits de les respostes que he tingut, n'hi ha de curioses, que diu... Jo en sé d'alguns que mengen olives sense pinyol, les anxoves, i també sé de gent que s'arrisca amb els mítics cacauets amb xocolata, els serien els M&M's. Un perill si no mastegues bé, res com el raïm, tu. Però és que d'M&M's, quatre persones han respost que mengen M&M's en lloc de raïms.
Sí?
Una manera dolça de començar l'any. Llavors...
Era
un
molt
altre
sensual, això.
Un que menja escopinyes.
Per això deies, que sortiria el tema de les escopinyes.
No em sembla mala idea.
Però escolta, això...
És molt petit, això.
Això t'ho estàs inventant, no és veritat?
No, mira el meu Twitter.
D'acord.
El que passa que no tens Twitter i no pots provar-ho.
No tens Twitter, David?
No tinc Twitter.
No té Twitter.
M'ha agradat el tema dels M&M's.
M&M's, escopinyes.
És curiós.
Grills de mandarina.
Grills, això, sí, grills.
Aquesta també és bona. 12 tallets de torró de xixona. Aquest sí que comença bé l'any. No fa falta crear un moble per la finestra començant amb xixona.
Igual no surts tu per la finestra.
Ara, un altre que jo crec que s'ha passat d'ahir és que diu 12 galtes de porc.
Apa!
És
impossible perquè no...
Encara hi és.
No.
I llavors també hi han els típics que un brindis amb cava quan hi ha el canvi d'any i avall.
Sí, m'agrada també.
Jo, però, suc de raïm...
És important... Què és això? És important ingerir la copa de cava... Oh, quina música! Sí, aquesta música sonarà el dia de Cap d'Any a casa meva.
Perdoneu, doncs.
És que això dels rellotges intel·ligents, amb la vostra veu s'ha activat la ràdio,
sí, no?
Una altra ràdio, i m'estava sonant jazz.
Oh.
No, surrealista.
No, interessant.
Això vol dir que has de començar l'any amb escopinyes, olives, raïm
de tot,
i saps de fons.
Sempre, coses del directe, no passa
sempre,
res, nois.
I sempre tirar la copa de cava... algun objecte de valor.
Què?
Petitet.
Què?
Sí, un anell, una...
Sí? Això,
aquesta no la sabia.
No sabia.
Com la Dani Trevi.
Per cridar... Què? Exacte, sí. Seria com que la Fontana di Trevi seria com una gran copa de cava el dia 31. Sí, sí.
Au, has de... Això ho fan els catalans?
Sí, sí.
Sí, en general.
Jo ho faig de vegades.
Jo el que sabia és que si cau la copa de cava t'has de mullar els dits i el front.
Correcte. Sí, però això sempre. Sí, això no només a Cap d'Any. És salut,
no, no, sempre,
salut.
Sempre, sí.
Per acabar, perquè ja
ens queden 3 minutets.
Sí, hi havia un parell de coses més i em decanto per aquesta, que és el tema de, en aquest mateix dinar, no? Les persones que hi ha assegudes a la taula, sí. Hi pot haver una tieta, un tiet, un avi, el que sigui. Sempre hi haurà una sèrie de preguntes que et vindran directes cap a tu,
sí.
Una sèrie de preguntes incòmodes, una sèrie de preguntes que potser no vol respondre.
Em molesta molt això.
I jo us dic que sóc un gran... Jo les esquivo molt bé, les preguntes.
Sí?
És a dir, que si voleu, un dia us donaré 4 consells sobre com ho heu de fer.
Sisplau.
Perquè realment de vegades es fa molt insuportable que t'estiguin insistint amb les mateixes preguntes sempre. I nen, quan...
ja tens nòvia?
Una parella.
I
nen, no tindrà no fills, el tema dels fills, oh. tota aquesta sèrie d'històries
sí.
que et converteixen, com sabeu, aquells jocs que jugàvem de petits, que havies d'esquivar meteorits, que estàs en una nau i has d'anar esquivant meteorits, doncs és això, és esquivar les preguntes
ara
com puguis, ho has de fer com puguis, com si fossis un ninja, com una d'aquestes persones, que com una anguila, saps les anguiles? Que també esquiven molt bé totes les coses que els hi venen de cara, doncs sí. Igual, has d'intentar evitar aquest tipus de preguntes perquè realment
correcte.
És molt pesat i molt molest. És molt molest.
David, si haguessis de donar un consell...
Un consell?
...per tots els àpats de Nadal que ens venen, quin seria?
El meu seria, és el que aplico jo, eh?
Sí.
Intentar arribar allà al màxim de relaxat possible.
Penseu que anaves a dir el màxim de tard possible, no. I marxar el màxim aviat possible.
Col·locar-se en un racó de la taula.
Sí. Oh, bona aquesta. Allà no pots sortir, eh?
I pensar en les teves coses.
Sí?
Mentre s'està desenvolupant el dinar de Nadal, tu pensant en les teves coses, absolutament evadit de tot el que està succeint allà, en aquell
com...
quadrilàter. És igual,
sí?
És igual, Joan, sí, perquè realment...
Perquè val la pena.
Realment, amb el pas del temps, un cada vegada es va cremant més, amb aquests grans àpats familiars.
Sí, eh?
A mi com a mínim em passa, a mi com a mínim em passa, no sé vosaltres. No, a vosaltres no us passa, sincerament? No n'esteu una mica tips?
Sí, abans de començar i tot.
I no dic que no m'agradi, però és allò que de vegades cansa una mica.
Ui,
què és això?
Encara xerra?
Com ma mare xerrant per sota?
La tenim o no?
Perquè li acabava de comentar...
Sí, no, encara hi és.
Veus? I mentre tot el pica-pica exaurint-se...
Exacte.
I tu no agafant ni una oliva de vaquina.
David Balaguer, moltíssimes gràcies.
Que
vagi molt
bon
bé les festes.
I bon any.
Ens retrobem després de Nadal. Olma Giró.
Bon Nadal.
Gràcies, com sempre. Bon Nadal, que vagi molt bé.
Li agrada el Nadal a l'Olma.
Sí. You.